Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. L'enregistrament va ser divendres a la tarda després de converses i negociacions engegades fa mesos per Jordi de Planell, coordinador del Món RQ, i pel Jordi Ramos, un dels productors del programa. Una entrevista esperada. Les embestides que va fer el comissari Villarejo fa un mes amb els cara a cara amb Artur Mas i Pablo Iglesias van provocar una onada de reaccions. Joan Laporta, Felip Puig, Sandro Rosell, Florentino Pérez, per posar-ne només quatre exemples. Però hi ha hagut un protagonista que, malgrat viure en silenci durant dècades, ha dit que ja n'hi havia prou i que calia escoltar la seva versió, que hi digués la seva. Ha ofert en les últimes dècades entrevistes en comptagotes, malgrat que fa 30 anys que és protagonista a les notícies. En vam parlar molt als anys 90, molt als 2000, i n'hem tornat a parlar molt els últims dos anys a mesura que anàvem coneixent detalls d'això que hem anomenat Operació Catalunya. El seu nom apareixia als mitjans de comunicació, ocupava titulars, però ell preferia mantenir el silenci. Fins i tot quan, fa tres setmanes, l'excomissari Villarejo l'acusava de jugar un paper clau en l'Operació Catalunya, en aquelles declaracions als micròfons de RAC1, ell preferia la discreció. Però al final, després de molta insistència, el Món RQ ha aconseguit que avui hi digui la seva. Perquè tot el que ell va viure, tota l'experiència que ha acumulat durant aquests últims anys, és importantíssima per entendre què ha passat a l'Operació Catalunya. Si és que realment existeix una operació. Sense el relat d'allò que ell va viure en primera persona, ens faltava una peça clau d'aquest trencaclosques de l'Operació Catalunya. I us asseguro que el que explica sorprèn, però és imprescindible escoltar-ho. Aquest matí escoltarem la resposta al comissari José Manuel Villarejo, que vol donar a RAC1 un dels grans empresaris de la història d'Espanya. Avui s'explica Javier de la Rosa. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 23 d'octubre del 2023.
I avui ho farà el vent amb força durant tot el dia, ara al matí amb alguns ruixats i a la tarda amb més clarianes. Pugen les temperatures diurnes.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'han succeït diverses incidències des de fa poca estona, principalment un accident a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc, que per tant complica molt la circulació en sentit Llobregat, a més de 9 quilòmetres de cues, i afecta també els accessos al nus de la Trinitat des de Santa Coloma i la C58. També un accident a la C31 a Badalona provoca 3 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona i un carril tallat, i a la C32 no es tallen carrils, però un altre accident genera un tram de cues entre Vilassar i Premià de Dalt cap al sud. Finalment, a la C17, una altra incidència en sentit sud fa acumular més de 3 quilòmetres més de congestió entre Lliçà d'Amunt i Canovelles.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida anem fins a l'Argentina, perquè aquesta matinada hi ha hagut sorpresa en la primera volta de les eleccions presidencials, i també parlarem del temps, que avui tornarà a ser protagonista amb els ruixats que cauran a diversos punts del país. Però abans, el Món RQ ha tingut accés a la denúncia que l'extinent coronel de la Guàrdia Civil, el colpista Antonio Tejero Molina, ha presentat contra Pedro Sánchez. Ho heu sentit bé? Sí, Tejero ha denunciat Pedro Sánchez davant la Fiscalia General de l'Estat. Acusa el president del govern d'Espanya de maniobres antiespanyoles que posen en perill la identitat de la pàtria i els seus valors. Per quina raó? Doncs per negociar, diu, amb independentistes catalans, bascos i assassins d'ETA, literalment. Tejero va presentar la denúncia dijous passat i la notícia ha corregut com la pólvora per diversos cercles de Madrid al llarg de tot el cap de setmana. RAC1 ha pogut llegir la denúncia i el cert és que els arguments que fa servir per apuntalar la seva proposta, de debò que no tenen pèrdua. Els té Jordi de Planell.
Tejero, de 91 anys, comença recordant que el 1951 va jurar la bandera per Déu i per Espanya i entén que aquell jurament l'obliga a denunciar ara les suposades maniobres antiespanyoles de Sánchez. Ho fa recollint tot de notícies que ha llegit als mitjans. De fet, basa l'escrit en les reiterades i persistents declaracions públiques de Sánchez i del seu govern, com per exemple unes de Yolanda Díaz afirmant que hi hauria govern progressista, malgrat que diu, sap perfectament, que Junts exigeix l'amnistia i un referèndum d'independència. És més, Tejero cita la reunió a Brussel·les de principis de setembre entre Díaz i el fugat, diu, Carles Puigdemont, o la trobada de Pedro Sánchez amb la portaveu de Bildu al Congrés, Merche Aizpurua, una reunió que qualifica com la més greu i imperdonable. Tejero considera que aquestes converses són indignes i retreu al president del govern espanyol que no tingui cap problema a donar la mà a assassins etarres per aconseguir 7 vots i veu una gran falta de respecte a la Constitució espanyola. Tejero acaba la denúncia assegurant que té plenes facultats mentals i recordant el dret i el deure dels espanyols de defensar Espanya. Per tot plegat, espera que la justícia trobi indicis d'algun delicte per poder inhabilitar Sánchez, perquè si no, assegura, l'actual president espanyol enfonsarà Espanya i a tots nosaltres amb ella.
El millor és això últim que ara comentava en Jordi de Planell. Tejero no imputa cap delicte concret a Pedro Sánchez, només relata tota aquesta sèrie de maniobres antiespanyoles del líder socialista amb l'esperança que algú altre descobreixi si són o no són delicte. Una preocupació per la Constitució i les institucions espanyoles que, recordem, Antonio Tejero no va demostrar quan va entrar al Congrés pistola en mà durant el cop d'estat del 23 de febrer del 1981. Un dels dubtes que encara plana sobre aquell dia és si l'aleshores rei d'Espanya, Joan Carles I, va participar d'alguna manera en els preparatius del cop d'estat. Doncs bé, Antonio Tejero, la cara més visible d'aquella jornada, assegura que sí. En una entrevista al digital El Espanyol, el militar afirma per primera vegada que el rei estava implicat al cop d'estat. Diu que la idea era que en sortís un govern que Joan Carles havia pactat amb el general Alfonso Armada, però que ell ho va rebentar quan ja dins el Congrés va saber que hi hauria ministres d'esquerres. Per això, explica, va optar per entritxerar-s'hi. En aquesta conversa telefònica amb l'Espanyol, Antonio Tejero també confessa que li agradaria que ara hi hagués un govern militar pactat entre l'exèrcit i el rei Felip VI per, literalment, posar les coses al seu lloc, però matisa que accepta el PP com a mal menor. En canvi, de Vox no en diu ni paraula. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista, escriptor i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois.
Desde que el golpista Antonio Tejero sale en los medios, muy poco, sin una pistola en la mano, dice cosas de muy poca importancia, dice cosas muy predecibles en alguien como él, y a veces, como ahora que he hablado con el periodista Daniel Ramírez del Español, directamente aburridas. Pero hay algo maravilloso en que denuncia la Fiscalía a Pedro Sánchez por maniobras antiespañolas, el uso de la palabra maniobras, tan descriptivo. Y lo acusa de una grave falta de respeto a la Constitución española. Este país a veces parece una broma. Él, Tejero, que la sacudió a balazos, se pone ahora a protegerla mediante la asfixia. Envejece bien, Antonio Tejero, estúpidamente, pero envejece bien.
Per cert, ara que esmentava Vox, gràcies Manuel Javois, Macarena Olona passa comptes amb el partit al seu llibre Soy Macarena. Mi vida, mis ideas, mi camino, que aquest matí avança el diari El Mundo. L'exportareu de Vox al Congrés i assegura que Santiago Abascal és esclau dels interessos de gent infinitament més poderosa que ell. De fet, el llibre detalla com era la seva relació amb Abascal, però també amb Jorge Buxadé, amb Iván Espinosa de los Monteros o Kiko Méndez Monasterio, la mà dreta d'Abascal a l'ombra, i relata com es van conxorxar per enfrontar-se amb ella i apartar-la de la primera línia política. 18 minuts, com dèiem, resultat del tot inesperat a la primera volta de les eleccions presidencials a l'Argentina. El peronisme, amb Sergio Massa al capdavant, ha aconseguit parar els peus al fenomen de l'ultradreta Javier Milei en la cursa per arribar a la Casa Rosada. L'actual ministre d'Economia s'ha imposat amb un 36% dels vots per davant del 30% dels ultraconservadors, malgrat que les enquestes no el donaven com a favorit de cap de les maneres. Ara tot es decidirà en una segona volta, el pròxim dia 19 de novembre, entre els dos candidats, és a dir, d'aquí a 4 diumenges. En el seu discurs, Sergio Massa traia pit dels resultats i ja parlava com si fos president.
Sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar.
Mentrestant, Milei, en la seva línia, demanava als argentins que li facin costat per acabar amb el kirchnerisme i ho feia acusant el seu adversari polític de formar part, diu literalment, d'una organització criminal.
És un dia històric porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, porque más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal.
Ah, i a tot això, tot dependrà del, ara dels votants de Patricia Bullrich, la candidata de la dreta tradicional al partit de l'expresident Mauricio Macri. Bullrich ha estat la tercera amb un 23% dels vots. En el seu discurs no s'ha mullat per cap dels dos, ha girat l'esquena al peronisme, però tampoc ha allargat la mà a Milei.
Nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina. Ni nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca.
La formació de centre està a la quarta força amb menys del 7% dels vots. I atenció, perquè el front d'esquerres no arriba ni tan sols al 3% dels vots. Des de l'Argentina, la informació és de la corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Reventós.
Nit electoral de sorpreses a l'Argentina. Amb un 36% dels vots, el peronista Sergio Massa s'ha imposat a l'anarcocapitalista Javier Milei, que s'ha quedat amb el 30% del suport, en contra del que deien totes les enquestes, que situaven Milei com a favorit. La conservadora Patricia Bullrich ha quedat tercera i, per tant, fora del balotatge. D'aquí a un mes, el 19 de novembre, Massa i Milei es disputaran la segona volta, ara sí definitiva, per governar l'Argentina els pròxims 4 anys. Amb propostes antagòniques, amb dos hauran de seduir els votants de Bullrich, que tindran la clau de la governabilitat.
Este no es un país de mierda, como dicen, que este es un gran país al que entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece.
No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos.
Amb un 140% d'inflació interanual i un 40% de pobresa, Massa busca distingir-se del kirchnerisme que el precedeix, convocant un govern d'unitat amb els millors de cada partit. Milei, en canvi, proposa retallar despesa pública i protegir els drets de la llibertat individual i la propietat privada.
Els diaris argentins parlen aquest matí, matinada allà, de sorpresa i de miracle pel resultat inesperat de les eleccions. En Alfonso.
L'analista polític del diari La Nación, Joaquín Morales Solà, parla de Massa com el guanyador menys esperat i afegeix que és estrany perquè en aquesta primera volta s'ha acabat imposant el bomber que ha ajudat a apagar el foc que el mateix bomber va tirar. L'editor del Clarín, Ricardo Roa, destaca que Massa ha tret el peronisme de l'ombra. Creu que aquest candidat li ha funcionat la política de la por contra el populista Milei. A Diario Popular, Candelaria de la Sota qualifica Massa de candidat del miracle, però adverteix que abans de la segona volta haurà de fer un altre miracle si no vol perdre davant de Milei, continuar de ministre d'Economia i intentar que la inflació no creixi. I l'analista del diari Pàgina 12, Martín Granovsky, observa que Buenos Aires ha estat la barrera contra Milei i ha sacsejat tot el país.
Per cert, que també hi ha hagut eleccions a Suïssa i aquí sí que hi ha guanyat la dreta populista. Ha aconseguit un 29% dels vots, 3 punts més que fa 4 anys, per un 17% dels socialdemòcrates, que han estat la segona força. I ho han fet amb un discurs centrat en la immigració i en mantenir a ratlla el creixement de la població. Per la seva banda, els partits ecologistes han perdut més de 4 punts i han caigut per sota del llindar del 10%. A tot això, 2:15, comencem la setmana molt pendents d'una nova pertorbació. Es diu Bernard i, de moment, ha deixat un mort i destrosses al sud de la península. Ara arriba a Catalunya, però no ho farà amb tanta força.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
De fet, aquesta borrasca ens porta ventades, mala mar i també pluges a Catalunya.
Sí, cops de vent que durant la nit ja han arribat a bufar entre 30 i 50 km per hora, però hi ha avisos de més de 90, sobretot en punts del Pirineu. Un vent que al matí bufarà de llevant i després girarà més aviat a Garbí i bufarà sobretot en punts de la costa i comarques de Girona i de Barcelona. Per un costat tenim el vent i per un altre la pluja. Ara mateix està plovent i ho fa amb ganes, cap al Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, i també hi ha un ruixat al Baix Llobregat, i poden descarregar localment amb intensitat. Les pluges més abundants S'esperen cap a punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida. Fins ara s'han acumulat, per exemple, 40 litres per metre quadrat a Espot. I per una altra banda també tenim la mala mar, onades que poden superar els 2,5 metres d'altura, sobretot a la Costa Brava i també a la Costa Central. Això serà sobretot durant el matí, especialment el tema del cel més tapat, aquests ruixats, i a partir del migdia s'obriran més clarianes i a la tarda les temperatures pujaran respecte a les d'ahir, i ho faran entre 2 i 5 graus. Demà baixa la temperatura, torna a pujar entre dimecres i dijous i baixa de manera més clara de cara al cap de setmana.
Per cert, si aquests dies esteu notant que encara hi ha mosquits, sí, carregueu-vos de paciència, perquè ho estem notant, eh? Els que som autèntics barajes de les, dels mosquits, estem notant, els experts ens avisen que la temporada de picades es podria allargar més enllà d'aquest mes d'octubre. Això és culpa dels ambients càlids que hi ha hagut encara aquests últims dies. És veritat que és habitual que hi hagi mosquits fins a final de mes, però ara hi ha hagut un repunt pels ruixats puntuals de les darreres setmanes. Per tant, per poc que plogui, si aquestes temperatures es mantenen altes, encara hi pot haver mosquits 2 o 3 setmanes més, Víctor Cullell.
Sí, la presència de mosquits es nota sobretot al litoral, en zones d'aiguamolls i en indrets on s'hi acumula aigua estancada. I tot i que, en general, aquest estiu n'hi ha hagut menys del que és habitual, l'ambient càlid d'aquest inici de tardor podria fer que la temporada s'allargués fins passat el mes de novembre. N'han parlat a RAC1 el codirector del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, Carles Aranda, i el responsable del Programa de Vigilància i Control de Vectors de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Tomàs Montalvo.
Si hi ha més pluges i la temperatura no baixa, doncs llavors es mantindran, perquè diguem-ne, els és igual en el mes que estan. És un tema a vigilar, a monitoritzar, a tenir cura, i perquè ens serveixi per una presa de decisió adequada pels programes de gestió de mosquits.
Tot i això, els experts també expliquen que la situació per ara no és excepcional, perquè normalment a aquesta època de l'any encara és normal que hi hagi mosquits arreu del país.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Un quart tocat de nou del matí. El Pròxim Orient aquest matí començarà la tercera setmana de guerra entre Israel i Hamas. Avui fa 17 dies clavats de l'atac de la milícia islamista contra una quinzena de ciutats i poblacions del sud d'Israel en una ofensiva llampec que va agafar a contrapeu l'exèrcit israelià i que va deixar almenys 1.400 morts. Aquell seguit d'atemptats han desencadenat una represàlia sense precedents d'Israel que avui fa 17 dies que bombardeja Gaza mentre la manté tancada a pany i forrellat amb un setge implacable. A la franja fa 15 dies que no arriba ni combustible, ni electricitat, ni aigua, ni medicaments, ni tampoc menjar. I cada dia que passa la situació clarament empitjora. Sense anar més lluny aquesta nit, el foc creuat a Gaza ha estat el més intens des que va començar el conflicte. Hi ha una ONG, que és Mitja Lluna Roja, que ha demanat l'evacuació de 25 hospitals de la zona, i de fet l'Agència de Notícies de Palestina assegura que només ahir han mort més de 400 veïns de la franja de Gaza per culpa dels bombardejos israelians. Tel Aviv continua demanant a la ciutadania que viu al nord de Gaza que marxin cap al sud, perquè si no els adverteix que els consideraran membres de l'organització terrorista. És l'enèsim ultimàtum de l'exèrcit hebreu i ha tornat a encendre totes les alarmes de les organitzacions humanitàries que treballen a la zona. Les ONG temen que l'anunciada invasió terrestre sigui qüestió d'hores. De fet, el ministre de Defensa israelià, Yoav Galant, avisa que després d'aquesta ofensiva, Gaza mai tornarà a ser la mateixa.
Gaza no tornarà a ser el que era. Ho eliminarem tot. Ho farem en un dia, un mes, dos o tres, però arribarem a tot arreu. És impossible que els nostres germans, els nostres fills o els nostres pares siguin assassinats.
Això deia el ministre de Defensa israelià, malgrat les crides de les organitzacions humanitàries. Bona part de la comunitat internacional ha reafirmat aquesta nit el seu suport a Israel. En un comunicat conjunt, els Estats Units, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i el Canadà reiteren que l'exèrcit israelià té dret a defensar-se, però també li recorden que si acaba tirant endavant la invasió de Gaza per terra, mar i aire, haurà de respectar el dret internacional i fer tot el que pugui per evitar víctimes civils. I és que, mica en mica, els governs occidentals han passat d'expressar un suport monolític a Israel a anar alçant la veu contra la dramàtica situació que vivien els palestins. Això malgrat que aquest cap de setmana l'ajuda humanitària ha començat a arribar a Gaza amb comptagotes. Fins ara hi han entrat una cinquantena de camions, molt lluny del centenar de tràilers que, segons Nacions Unides, farien falta cada dia de cada dia, de cada dia, de cada dia per combatre la crisi humanitària que pateixen els habitants de la franja. Segons la Casa Blanca, Joe Biden i Benjamin Netanyahu haurien acordat en una trucada aquesta nit passada que l'entrada de camions amb medicaments i menjar pel pas fronterer de Rafah sigui constant, i aquest matí estem pendents de si la barrera torna a obrir per facilitar l'entrada de més ajuda humanitària. Com dèiem, des d'abans d'ahir han entrat a la franja tot just una cinquantena de convois amb ajuda humanitària, que és la xocolata del lloro. Les Nacions Unides alerten que és del tot insuficient i alerten de l'impacte que té el desabastiment en la vida dels palestins. Ho explicava ahir al Via Lliure de RAC1 la directora de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins a Espanya, Raquel Martí.
Llevamos 14 días sin poder entrar en los campos de refugiados a recoger las basuras. Hay unas 1.000 personas desaparecidas debajo de los escombros, que probablemente sean ya cadáveres. Todo esto lo que va a producir son epidemias. Esperemos que la comunidad internacional pueda presionar, porque si no, no van a haber únicamente muertos por las bombas, sino que va a haber muertos por 1.000 causas distintas.
Raquel Martí avisa que ja han detectat brots de còlera, sarna i diarrea pel consum d'aigua contaminada. A més, les condicions en què treballen els hospitals són realment lamentables. Uns quants exemples que ho il·lustren: els cirurgians han d'operar amb la llum del mòbil i amb agulles de cosir roba, utilitzen roba per embenar i vinagre per desinfectar. Tampoc hi ha benzina per generar energia i això impedeix que funcionin aparells tan bàsics com les incubadores.
Ayer anunciaba uno de los hospitales que tiene 130 neonatos en incubadoras y que si no consiguen combustible van a tener que apagar esas incubadoras. La electricidad, el combustible es esencial para mantener vidas y no nos han dejado entrar.
Déu-n'hi-do. L'entrada de combustible s'ha convertit en un autèntic mal de cap. Aquestes últimes hores alguns mitjans apunten que han entrat camions carregats amb fuel a la franja. De fet, s'han vist camions en alguna de les imatges, però el govern d'Israel diu que no és veritat. Assegura que Hamas té combustible de sobres, 1 milió de litres, que podria cedir per tasques humanitàries i, en canvi, l'utilitza pels seus propis interessos i per seguir amb els atacs. Per això, Tel Aviv insisteix que continuarà prohibint l'entrada de gasolina a Gaza. A l'altra banda, el govern palestí diu que des que es va reactivar el conflicte han mort gairebé 1.900 criatures, un terç del total de víctimes que hi ha hagut a la franja, 4.700 persones. Per la part israeliana n'han mort unes 1.400. Sabem quina és l'última hora sobre el terreny. Corresponsal de RAC1 a Israel i enviat especial a la zona de conflicte, informa Salem Ergi.
Gaza viu un dels períodes més durs que recorda, amb centenars de bombardejos a les darreres hores han deixat desenes de morts, mentre hospitals a Gaza són evacuats o es troben desbordats. Israel, per la seva part, parla de desenes de milicians morts de Hamas i Jihad i assegura que l'augment dels atacs aèris té com a objectiu destruir túnels i infraestructures que posin en perill als soldats durant la propera incursió terrestre. A la tarda, l'ofensiva per terra provoca dubtes entre l'exèrcit i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. A la premsa israeliana es pot llegir avui, aquest matí, crítiques al govern contra Netanyahu per no prendre encara aquesta decisió.
Si Hezbollah decideix intervenir a la guerra, enyorarà la guerra del Líban del 2006. Estarà cometent el gran error de la seva vida. Els colpejarem amb contundència.
Bueno, això és el que parlava Netanyahu, bàsicament sobre una amenaça contra el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, degut a la tensió que hi ha hagut i que hi ha encara a la frontera entre el Líban i Israel per els atacs de Hezbollah i les respostes d'Israel.
És que precisament aquest ara sale és l'altre punt calent del conflicte. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha avisat que si la milícia libanesa Hezbollah es declara la guerra, això sale tindria conseqüències devastadores pel Líban.
Sí, ho ha dit, i crec que entre els factors de no encara l'ofensiva terrestre israeliana a Gaza es troba en primer lloc l'espera a que arribin més forces dels Estats Units per defensar les seves bases de regió i el temor que provoqui una guerra amb Hezbollah al Líban, una guerra que, segons Netanyahu, com ha dit, seria molt més greu, molt més gran que la que va succeir al 2006, que evidentment va provocar també la destrucció de moltes parts del Líban.
I en aquests quatre fronts, a les últimes hores, ha estat a punt d'afegir-s'hi també un altre, Egipte. Un atac accidental d'Israel ha destruït una torre de control de l'exèrcit egipci i ha deixat com a mínim 9 ferits. Les forces armades d'Israel han reconegut l'error i han explicat que un tanc va disparar per error contra un punt del comandament d'Egipte al sud de la franja. De moment ni l'exèrcit ni el govern egipci han reaccionat. La màxima autoritat palestina ha aprofitat l'incident per llançar un crit d'alerta pel que considera una escalada de violència d'Israel contra els territoris àrabs del seu entorn. Mentrestant, des de la Moncloa també envien un missatge de preocupació per l'escalada constant del conflicte. Temen que s'estengui, per això el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, creu que és urgent acordar un alto el foc. Ahir la tarda va trucar a Benjamin Netanyahu i li va reclamar que s'ho plantegi. A més, Pedro Sánchez va insistir que cal trobar una solució pacífica que reconegui Israel i Palestina com dos estats diferents. També va tornar a posar el focus en la necessitat que entri ajuda humanitària a la zona i que es protegeixi la població civil, malgrat que va reiterar el dret d'Israel a defensar-se. La conversa de Pedro Sánchez no s'ha posat bé dins del govern espanyol. En un tuit, la ministra Ione Belarra deia que demanar-li a Israel que compleixi amb el dret internacional, literalment deia Belarra, no serveix de res. La també secretària general de Podem demana sancions econòmiques exemplars contra Israel i també l'embargament d'armes. Precisament la reactivació d'aquest conflicte i la manera com s'està estenent està afectant cada cop més el turisme. La gran majoria de viatgers que tenien previst visitar properament Israel o Palestina estan, òbviament, anul·lats els bitllets, però la por s'escampa més enllà i està perjudicant el sector turístic dels països de l'entorn i de la resta del món àrab, informa Alaia Framis.
La reactivació del conflicte al Pròxim Orient ha deixat a zero el turisme a Israel, Palestina i el Líban, però també s'ha notat en menor mesura a països de l'entorn que fan frontera amb Israel i que ara estaven bastant de moda, com podrien ser Jordània o Egipte. Ho ha explicat a RAC1, la gerent de l'Associació d'Agències de Viatges Especialitzades a Cabe, Katia Natur.
Per exemple, Egipte, Jordània, que són països que estan tocant Israel, i aquí sí que hi ha, en primer lloc, consultes de quina és la situació, que a dia d'avui en aquests països també hem de dir que no hi ha cap recomanació d'anar a viatjar, vull dir, són països en els quals es pot viatjar, i sí que en aquests països pues, pot haver-hi pues, gent que tenia viatges contractats per sorties molt properes, pues, que decideix per por cancel·lar el viatge.
Les agències tornen els diners dels viatges a Israel, Palestina i al Líban, on hi ha recomanacions de no viatjar, però si es cancel·la a altres destinacions, sí que s'apliquen les despeses d'anul·lació.
I l'altra conseqüència del conflicte al Pròxim Orient és que l'alerta antiterrorista està a nivell altíssim. No en van les amenaces de bomba, estan sent una constant, sobretot a diferents punts d'Europa. Ahir en va arribar una altra al Palau de Versalles, a França, la setena en només una setmana. Aquí també n'hi ha hagut, sense anar més lluny, la sala Rasmatàs de Barcelona va haver de tancar abans d'hora la matinada de dissabte a diumenge també per una amenaça de bomba que era falsa. Doncs bé, al País Valencià la policia ha detingut tres persones a València, a Alacant i Castelló, per difondre avisos de bomba falsos. Van trucar emergències per alertar que hi havia explosius en un centre de salut, en un edifici d'oficines i en un autobús. Els avisos van obligar a desallotjar tots aquests espais, però al final va resultar que tot era mentida. Ara els detinguts estan acusats d'un delicte de desordres públics. Per cert, que a l'Iran hi ha un cas que recorda molt el de Mahsa Amini. Recordeu aquella jove torturada i assassinada per portar mal posat el hijab. És el d'Armita Jerevan, una adolescent de només 16 anys que està en coma des de principis d'aquest mes d'octubre, després que uns agents la pallissessin pel mateix motiu, per incomplir la llei de l'hijab. A les últimes hores, mitjans estatals de l'Iran han informat que l'estat de salut de la jove continua empitjorant i donant per feta la seva mort cerebral, malgrat els esforços del personal mèdic per salvar-la. A banda, un tribunal de l'Iran ha condemnat a presó dues periodistes que van informar sobre el cas de Mahsa Amini. El Ministeri d'Intel·ligència iranià les acusa de ser agents de la CIA i de cooperar amb el govern hostil dels Estats Units. A Niloufar Hamedi, la primera a informar sobre la detenció i mort de la jove de 22 anys, l'ha condemnat en 7 anys a presó. I Elahe Mohammadi, que va cobrir el seu enterrament en què van començar les protestes, li han imposat una pena de 6 anys de presó. En 17 minuts, l'Ajuntament de Barcelona permet que els seus funcionaris cobrin el sou sense haver d'anar a treballar 2 anys abans de jubilar-se. Segons avança avui el diari Ara, els treballadors poden mantenir el mateix salari sense presentar-se al consistori perquè l'Ajuntament de Barcelona els premia amb dies extres que poden fer servir al final de la seva vida laboral. És a dir, el conveni actual permet als funcionaris acumular els dies d'assumptes personals que no fan servir per gastar-los i amuntonegar-los just abans de jubilar-se. Però no només això, com que no els han utilitzat abans de la jubilació, per cada dia que no hagin gastat, l'Ajuntament de Barcelona els en regala un altre. Això fa que els treballadors puguin anar acumulant dies i dies i sumar-los fins a un màxim de 2 anys. Segons les dades que l'Ajuntament de Barcelona ha facilitat a l'Ara, actualment hi ha 65 persones que s'han acollit a aquesta prerrogativa. De mitjana, això ha permès a aquests treballadors estar 4 mesos i mig cobrant sense treballar, tot i que en algun cas ha arribat als 8 mesos. Això amb sous que van des dels 27.000 euros cada any als 73.000. Aquesta mesura va entrar en vigor el 24 de desembre del 2021 i està vigent fins l'any que ve. La van aprovar tots els grups del Consell Municipal, llevat de Ciutadans, que es va abstenir, i la van ratificar Comissions Obreres i la UGT. Un minut i 2:15 del matí, contarem els apunts aquí al món a RAC1. Falten 5 setmanes justes perquè s'esgoti el termini perquè Pedro Sánchez es converteixi en president del govern d'Espanya. Si en aquest temps no hi ha un acord amb els partits independentistes, cap eleccions. La setmana passada semblava que l'entesa era molt lluny. A les últimes hores, vaja, des de dijous, les posicions s'han aproximat lleugerament. Ara bé, Junts continua deixant ben clar que el PSOE haurà d'esforçar-s'hi més. Ahir, el president Puigdemont va assegurar que no n'hi ha prou amb el reconeixement de Catalunya com a minoria nacional dins d'Espanya. La Vanguardia explicava ahir que aquesta és una proposta del PSOE, però el president a l'exili entén que es queda molt curta perquè el que ell demana és reconèixer Catalunya com a nació. En canvi, la proposta del PSOE sí que té l'aval del primer secretari del PSC, Salvador Illa, diu que el terme minoria nacional té encaix dins la Constitució.
Tant l'Estatut de Catalunya com la Constitució espanyola som clars respecte a aquesta qüestió. A nosaltres ens preocupen els drets dels ciutadans. Fer polítiques progressistes, fer polítiques a favor de la convivència i aprofitar una oportunitat per resoldre coses, pensant sempre en la ciutadana.
Illa demana altura de mirar els partits catalans i també reclama al PP que assumiria amb bons ulls, però el líder dels populars ni s'ho planteja. Alberto Núñez Feijóo alerta que aquestes negociacions entre el PSOE i Junts provocaran desigualtats entre la ciutadania.
Queremos, pues, una España en el que la justicia no sea a la carta de quien delinque. Queremos una España que respete a las minorías, por supuesto, pero que no se someta a ellas. Porque cuando nos sometemos a las minorías, estamos sometiendo la democracia de las mayorías.
Això deia ahir també Alberto Núñez Feijóo, que serà dimecres a Barcelona per presentar la seva proposta de model autonòmic. Per cert, l'Espanyol explica aquest matí que el líder del PP estaria preparant una renovació profunda de la cúpula del Partit de Catalunya. Feijóo vol organitzar un congrés per rellevar l'actual president, Alejandro Fernández. La substituta, segons el diari, seria un nom que feia temps que sona, que és l'exministre de Sanitat i actual eurodiputada, Dolors Montserrat. A l'entorn de Núñez Feijóo no els agrada l'actual líder del partit del PP a Catalunya i volen apostar per un perfil, diuen, més catalanista. Ara bé, el congrés del PP a Catalunya només es faria si la investidura de Pedro Sánchez fructifica. Si hi ha noves eleccions al gener, quedaria desada en un calaix. Tornant a la investidura, precisament, i enmig del debat sobre el reconeixement de Catalunya com una minoria nacional, el País Basc també hi diu la seva. El líder del PNB, Andoni Ortúzar, creu que ha arribat el moment d'obrir aquest meló. En parlava ahir a Ràdio Euskadi.
Creemos que ha llegado el momento de hablar de la cuestión nacional vasca y de la cuestión nacional catalana, por supuesto, y si los gallegos se animaran también de la cuestión nacional gallega. Creemos que ha llegado el momento de hablar y de llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Nación es nación, Euskadi creemos nosotros que es una nación, es el momento de empezar a hablar de ello.
Ortuza també va aprofitar per recordar a Pedro Sánchez que depèn dels vots dels catalans i els bascos si vol arribar a la Moncloa. Els esports, quan són les 8:32, amb Repsol, el Barça i el Girona no fallen i han aprofitat l'empat del Real Madrid a Sevilla per retallar distàncies. Per una banda, un jove jugador, un juvenil de 17 anys, Marc Guiu, va donar la victòria 1-0 al Barça contra l'Atlètic de Bilbao i apropa els de Xavi a un punt dels blancs. Mentre que per l'altra, el Girona és co-líder després de golejar 5-2 l'Almeria en un partit marcat per les crítiques de David López a l'àrbitre del partit, Ortiz Arias, a la mitja part. Però anem a pams. El Barça encara té un grapat de baixes i ahir li va costar Déu i ajuda fer mal l'Atlètic de Bilbao. Ter Stegen va salvar l'equip en una primera part molt apàtica del Barça i tot i que va sortir amb una altra cara a la segona part va haver de ser un juvenil que debutava, Marc Guiu, qui va solucionar la papereta amb un gol a la primera pilota que tocava, només 23 segons després de sortir. Una estrena de pel·lícula que fa que el Barça pugui avançar al Real Madrid si guanya dissabte que ve a Montjuïc. Té més detalls Marta Ramon.
Amb el gol de Marc Guiu, Montjuïc va esclatar d'eufòria. Un nano format des dels 7 anys al planter treia les castanyes del foc. L'heroi de la pel·lícula, de només 17 anys, acabava de saltar el terreny de joc feia qüestió de segons. L'aposta de Xavi va sortir bé i l'efectivitat del davanter de Sant Celoni donava 3 punts d'hora a l'equip en el compte enrere cap al clàssic. L'entrenador n'estava encantat i el juvenil assaboria un somni molt real.
En tindràs una i la fotràs a dins. Això és el que li he dit. Nosaltres sempre intentem ser positius amb el jugador, donar-los confiança.
Porto treballant tota la vida per aprofitar les oportunitats i crec que ho hem aconseguit.
Va, explica'm una mica la jugada, com ha anat.
Crec que l'ha agafat jo, Fèlix, al centre, i he vist que n'hi havia molt espai a l'esquena, he tirat. Quan he controlat, he aixecat el cap, he vist el porter que sortia i l'he tirat a un costat.
Quan es va sentir el xiulet final, Marc Guiu, encara amb llàgrimes als ulls, es va deixar caure la gespa i Fermín, a qui havia substituït en rampes, va anar directe a abraçar-lo. Nit màgica per a ell, però amb sensacions millorables per l'equip, que continua patint molt per ser fluid amb la pilota.
A tot això, aquest que sentíem era Marc Guiu a TV3, per ser el futbolista tenia poc més de 40.000 seguidors a Instagram quan va marcar el gol, i ara ja en podem assegurar que en té més de 460.000. Avui Marc Guiu és el protagonista de pràcticament totes les portades de la premsa esportiva, n'informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo el defineix com l'heroi del partit, un nano determinant que 10 anys després d'arribar al futbol base del Barça, quan en tenia 7, ja ha complert 2 somnis, debutar i marcar. El diari Esport, Joan Bahils, reconeix que Guiu va fer història, però destaca sobretot la valentia de Xavi, de qui diu va preferir jugar-se-la amb un nano del planter abans de posar un central de davanter centre. A l'Esportiu, Oriol Tortajada afirma que Guiu va tenir un debut digne de pel·lícula de Hollywood. Ramon Bes al País escriu que el planter del Barça és inesgotable en temps de mancances, fins i tot quan es parla més de les palanques de Joan Laporta. El periòdico Joan Domènech escriu que Guiu va salvar directament el Barça, i el Marca qualifica en pàgines interiors Marc Guiu com l'heroi del partit i destaquen que va tenir un debut històric.
Per cert, que sobre el que ha passat aquest cap de setmana amb l'assemblea de compromissaris, és que no cal llegir res més que, mireu aquí, l'article del Sergi Pàmies a La Vanguardia. Ja està, perquè és que és això. Escoltem ara el comentari que signa del partit d'ahir el periodista del diari i col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
El que seria fàcil seria parlar de Marc Guiu i de que la Masia és el millor tresor que té el Barça en moments de crisi. Podríem parlar de que el Barça va acabar el partit d'ahir contra l'Atlètic de Bilbao amb quatre nois jugant que van haver de sortir de Montjuïc amb algú que els anés a buscar perquè no tenen edat per tenir encara el carnet de conduir. Però més enllà de l'explosió dels joves, que són una magnífica solució d'emergència, hi ha dos grans notícies que han sortit gairebé gratis. Un és Joao Fèlix, que tot i que segueix sense ullar al davant de porteria, cada cop és més important a l'equip. El seu partit d'ahir va ser sensacional. L'altre és Íñigo Martínez, un jugador que fins ara era transparent i en el que només confiava Xavi Hernández. I ahir va donar la raó al tècnic, que va confiar en ell. Els que no condueixen són importants, però algú els ha de portar la glòria.
El proper partit del Barça és demà passat a 7:15 de la tarda contra el Shakhtar Donetsk a Montjuïc, i dissabte ja vindrà el partit contra el Real Madrid també a Montjuïc, recordeu, a 5:15 de la tarda. Més enllà del Barça, també és notícia el que va passar a Montilivi. La primera és que el Girona va golejar 5-2 l'Almeria i va igualar els 25 punts del Real Madrid. Això del Girona ja no és cap broma, això del Girona ja no és cap floc a festiu, això del Girona són 25 punts co-líder al costat del Real Madrid. Però el partit també es recordarà per les paroles de David López sobre l'àrbitre del partit, Miguel Ángel Ortiz Arias. El central del Girona, a Dazón, va assegurar a la mitja part que el madrileny els havia insultat i els havia tractat amb prepotència, però el comitè d'àrbitres ho nega i exigeix al jugador que demani perdó públicament. Té més detalls Miquel Agut.
Ortiz Arias no va influir en el resultat, però sí que va treure de polleguera David López. El central acusava l'àrbitre d'haver-lo insultat repetidament. Són declaracions a Dazón.
Pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir. Es difícil trabajar así, en fin. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
El club va instar el jugador a disculpar-se, però ho va rebutjar. Altres futbolistes del Girona, preguntats per RAC1, RAC1 qualificaven el comportament del col·legiat d'estrany. Mitchell reconeixia que es va disculpar amb Ortiz Arias quan aquest va negar-li cap insult.
Él me ha llamado, me ha dicho estaba preocupado por esas declaraciones. Le he dicho que de nuestra parte que, bueno, que le pido perdón, que David, no sé si es un error porque él dice que no, que le han insultado tal y cual y bueno, yo creo que se tiene que quedar en el campo y nada más.
El comitè d'àrbitres va negar els insults, va posar a disposició del Girona els àudios del partit i va demanar una rectificació pública a David López. El Girona encara no ha reaccionat, però si ho fa, s'alinearà amb el jugador.
Val a dir que Ortiz Arias ja té dos precedents de mala praxis amb els jugadors. La temporada passada va empantar un futbolista del Mallorca per advertir-lo d'una infracció i l'any anterior ja havia fet el mateix amb un jugador de l'Alavés. I per ser una cosa que això la història ho diu. La mitja part no és gaire aconsellable fer entrevistes. Perquè per una com la d'ahir, en trobes 90 inservibles. Una cosa és col·locar micròfons i coses d'aquestes, això és una altra cosa. Però a la mitja part del partit d'ahir, perquè clar, en condicions normals hauria de ser sancionat per haver-se ficat amb els àrbitres, però com que era la mitja part, no hi havia reunió del comitè. Per tant, com no hi ha reunió del comitè, el jugador pot jugar a la segona part. Llavors els demanes que... És a dir, a més, amb l'escalfament que porta un jugador quan acaba la primera part del partit, col·locar un micròfon. No sé jo si és una bona decisió, per molt que sigui l'espectacularitat o donar espectacularitat al futbol. Polèmica al marge, com dèiem, el Girona continua allà dalt, ahir va començar perdent 0-2 contra l'Almeria, però va remuntar amb gols d'Ivan Martín, Savinho, Stuani i un doblet de l'ucraïnès Dòfic. Miquel.
El Girona és el màxim golejador de la Lliga. Té 7 punts més que el primer equip que podria treure el de la zona de Champions i 9 més que el primer que el podria apartar de la zona europea. Només hi ha hagut 3 equips en tota la història, sense comptar el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, que hagin guanyat 8 partits de 10 jugats. 2 van ser campions i l'altre va acabar quart. Ahir, tercera remuntada, i Mitchell només troba a faltar un punt més de concentració defensiva.
Però la fase ofensiva... Tenemos muchos recursos. Si somos capaces de mantener lo que hemos hecho en la segunda parte, esa agresividad a la pérdida de la pelota, creo que seremos un equipo muy difícil de ganar.
Divendres que ve, el Girona rep el Celta a les 9. Si empata o guanya, tornarà a ser líder en solitari a l'espera del Barça-Madrid.
Escolta'm en el comentari que signa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Si voleu veure bon futbol, perdó Bordalàs per fer servir aquesta expressió, ara s'ha d'anar a Montilivi. La manera d'atropellar el rival del Girona, de generar ocasions, de donar-li continuïtat al joc d'atac, no la trobareu ara mateix en cap altre equip de la primera divisió. I per donar-li una mica més d'emoció, remuntant a més un 0-2 en contra. Dòbic vigoleja, l'Aleix García mana, Savinho desborda i Estuani sempre hi és. I amb la conya ja han passat 10 jornades. I amb la conya ja hem arribat a fires. I amb la conya el Girona continua dalt de tot de la classificació. Ningú no ha sumat més punts que el Girona, ningú no ha marcat més gols que el Girona. Marta Xargay, Laia Palau i Noemí Jordana faran el pregó de fires divendres a les 8 del vespre a la plaça del Vi. El pregó futbolístic li han encarregat a Mitchell a les 9, a Montilivi contra el Celta. Ortiz Arias i la seva mala educació, quina necessitat té David López d'inventar-se uns insults a l'àrbitre, no mereixen emboirar una nova golejada gironina. Arriben fires i Montilivi ja fa dies que està de festa major, amb la conya.
I en parlarem a la tertúlia esportiva. Joan Jopallàs, Miguel Rico, Santi Segurola i Miquel Agut. Ahir també es van jugar Villarreal 1, Alavés 1 i Les Palmes 0, Rayo Vallecano 1. A banda del futbol de primera, el Barça femení, nou líder en solitari de la Lliga, després de la derrota 1-2 del Real Madrid a casa contra el Llevant. Per la seva banda, el Llevant Les Planes va perdre 1-2 contra el Sevilla, però continua a 6è. Més coses. Victòria de Max Verstappen, però van desqualificar Lewis Hamilton i Charles Leclerc del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 per irregularitats en els seus cotxes. Això vol dir que Carlos Sainz ha estat finalment tercer, en canvi Fernando Alonso va haver d'abandonar per problemes mecànics. I a la Lliga ACB, el Barça continua segon després de guanyar de 9 punts al Bilbao, mentre que el Baxi Manresa va perdre de 5 a la pista del València, però segueix 8è. Per la seva banda, el Real Madrid va guanyar de 6 a Tenerife, però el tècnic dels Canaris, Chus Vidorreta, se'n feia creus de l'arbitratge clarament favorable al Madrid.
No hemos sido mejores en tiros libres, que es algo que no depende de nosotros, no por porcentaje, que también hemos sido muy buenos, sino por número de lanzamientos. Llevábamos lanzados 129 tiros libres antes de este partido, el Real Madrid 103, la media era nuestra era 26, la suya 21. Ellos han incrementado de 21 a 32, nosotros hemos disminuido de 26 a 8. De todas maneras, seguimos siendo tirando 2 tiros libres más que ellos por partido. Ja, ja.
I a la Lliga Femenina, el Barça i l'Uni Girona van guanyar els seus partits de la quarta jornada, mentre que el Cadí la Seu va perdre a 39 punts a la pista de l'Espar Gran Canària.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 10 de gener, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per dos el teu estalvi.
Per dos? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
18 minuts i les 9 en punt del matí, una pausa, altres notícies i recordeu, avui a partir de les 9 trenca el seu silenci després d'anys i panys per parlar i respondre al comissari Villarejo, Javier de la Rosa.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir desprestado que alguien te ayude a tener un hogar.
A Bankinter trenquem les regles i llancem la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionària que combina l'interès variable i fix alhora en la proporció que triïs i des del primer dia. Informa-te'n a Bankinter.com.
A Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Ja sóc aquí. Quines ganes de conèixer't. Bon dia, Miami.
Good morning, Level. Welcome.
Leve la terra a Miami. Ara ja pots volar a la nostra nova destinació al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
Que el teu carril sempre és el més lent és tan cert com que Aldi, 9 de cada 10 clients trien els nostres frescos. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com les clementines a només 1,69 al quilo. Més informació a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Els estudiants de la Salle Campus Barcelona són experts en tecnologia i tenen visió internacional. Del 23 al 26 d'octubre, informa't dels graus universitaris i coneix els estudis d'arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria STIC, enginyeria de la salut, informàtica, direcció d'empreses, filosofia, política i economia. Registra't i consulta en horaris a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Saps que la gamma 100% elèctrica de furgonetes Mercedes-Benz ja està completa?
Cert això?
Sí, Evito, Sprinter i la nova e-Citan.
Genial!
E-Citan, furgonetes tecnològiques i fiables. Estalvies en combustible i tens els 4 primers manteniments inclosos. Aprofita ara les condicions especials per a instal·lar el teu carregador. Informa't en els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica Industriales, MB Motors i Autolica Tarragona.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Que no m'atreveixo a dir-ho? Mira si m'atreveixo. Provant.
Sabies que la poma és la fruita més completa, fresca i fàcil de menjar? És l'esnac perfecte i, a més, és boníssima. Si menges poma, fas esport, descanses i t'hidrates bé, t'ho dic jo. Deixa de cuidar-te com et cuides i cuida't com et cuida una poma. Campanya finançada per la Unió Europea.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'OMCE, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'OMCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
8 i 47 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1. La Unió Europea vol que es puguin escanejar missatges privats per trobar pedòfils. És un projecte de llei que probablement s'aprovarà el mes que ve a l'Eurocambra. Segons explica l'ABC, la idea és que només es pugui fer en casos concrets, amb indicis i sota mandat judicial. Tot i això, diversos experts alerten del perill que pot suposar per la privacitat de la ciutadania. La normativa preveu que es puguin desencriptar els missatges enviats a través, per exemple, de WhatsApp o de Telegram per part de persones sospitoses d'haver comès delictes de pedofilia. A banda, també obligaria plataformes com Google, Instagram o TikTok a revisar contínuament els seus continguts i retirar-ne tots els que tinguin a veure amb l'explotació sexual infantil. Això mentre avui els treballadors de l'empresa que filtra el contingut de TikTok amb seu a Barcelona comencen una vaga indefinida. Ho fan per protestar contra la càrrega moral i psicològica que comporta revisar el material violent i obscè d'aquesta xarxa social. Ha convocat un sindicat que en un comunicat explica que l'empresa, Majorel, no està disposada a posar remei a l'estrès i a l'angoixa que pateixen els empleats que filtren els vídeos i que ha generat ja baixes mèdiques per depressió, baixes voluntàries i abandonament dels llocs de treball. 3 de cada 4 persones amb càncer de mama metàstasi a Catalunya podria ser candidates a rebre una teràpia personalitzada. Ara bé, el problema és que en 6 de cada 10 casos els pacients desconeixen aquesta opció. És el que llegim avui a La Vanguardia. Fa 4 anys que es va posar en marxa un estudi liderat precisament des de Barcelona que seqüencia tumors, és a dir, que s'envia mostres de sang i tumors a Alemanya i als Estats Units, i allà s'identifiquen gens tumorals que permeten personalitzar els tractaments. El cost econòmic és alt, però l'equip d'investigació que hi ha al darrere reclama que s'implanti la seqüenciació de sang i teixit de manera general per afinar i millorar els tractaments. Recordeu el tiroteig de fa 15 dies a Tarragona, a prop d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra? Doncs darrere hi ha un triangle amorós entre joves del barri. Ho detalla l'Ara, un noi i una noia van començar una relació fa 20 dies, però ella ja sortia amb un altre jove del barri. Aquest últim no va acceptar que la relació s'havia acabat i la nova parella va decidir marxar del barri de Campclà per evitar les tafaneries i el conflicte, però no se'n va sortir perquè la tensió entre les famílies dels protagonistes, sobretot la del noi que es va quedar sol, va anar més. La policia sospita que el jove i els seus parents van anar a casa dels pares de l'altre, de l'exparella, i els van exigir que abandonessin el barri. La família de la noia s'hi va negar i va respondre a trets. Tot plegat va provocar la mort d'una persona que era el pare del jove que s'havia quedat solter. Els Mossos van detenir 6 persones i en va enviar 4 directament a la presó. Per cert que a Barcelona els porters dels edificis de la zona del Turó Parc han organitzat un sistema d'alarma contra els delinqüents que volten pel barri. Segons explica avui el Crònica Global, han dividit la zona en 5 sectors i han creat grups de WhatsApp d'entre 50 i 60 porters. A través d'aquest sistema avisen cada cop que veuen algú que actua de manera sospitosa i, si cal, n'informen també els Mossos i la Guàrdia Urbana. D'aquesta manera ja han aconseguit evitar diversos robatoris a les últimes setmanes. Els espanyols tenen més diners que mai en paradisos fiscals. És l'avís que llença l'Observatori Fiscal de la Unió Europea en el seu últim informe. I revela, atenció, que els multimilionaris a Espanya tenen fins a 140.000 milions d'euros desviats en societats offshore. Això és el doble del pressupost per educació que té el govern espanyol per aquest 2023. Badalona comença a escalfar motors per les festes de Nadal i l'alcalde Xavier García Albiol presentarà la campanya d'aquesta, però avui mateix, però aquesta hora RAC1 ja es pot avançar que els Reis d'Orient arribaran a Badalona en helicòpters i de solanes.
Des del primer moment, Xavier García Albiol ha volgut entrar al cos a cos en Vigo i intentar treure-li el títol de ciutat amb més llums nadalenques de tot l'estat. Avui donaran a conèixer tots els detalls, però el que ja podem avançar és que tindran l'arbre més alt de tot l'estat. Un arbre, val a dir, que no serà natural, sinó de LEDs. I també que tots els barris de Badalona, els seus 34 barris, tindran il·luminació. Hi haurà canvis també a l'arribada dels Reis d'Orient la nit del 5 de gener. Si els últims anys ho havien fet per mar, a bord del Queig, ciutat de Badalona, aquest cop ho faran en helicòpter. Tot plegat amb la intenció de fer el Nadal més espectacular de la història de la ciutat.
Avui reobre l'històric Bar Pinocho, però serà al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. El local, que era un dels símbols de la Boqueria, va baixar la persiana el 21 de gener per reformes i un mes després els propietaris van fer saber que no podrien tornar-hi per culpa d'unes disputes familiars que van acabar amb el traspàs de l'establiment. Per cert, encara parlant de restaurants, un apunt de França, perquè en aquest país els locals estaran obligats a indicar quins plats són fets a casa i al restaurant i quins no. Així ho va anunciar la ministra de Comerç i Turisme. Tots els establiments hauran d'afegir obligatòriament un avís a la carta per aquells plats que siguin prefabricats o que no es cuinin in situ. 8 minuts i les 9, l'Ajuntament de Cabezón de la Sal, un poble de 8.000 habitants a Cantàbria, ha demanat als visitants que, si us plau, deixin d'abraçar els arbres. De debò, eh? Concretament aquelles famoses sequoies del Monte Cabezón, que és un espai natural protegit que rep 200.000 persones de turisme a l'any. El govern municipal explica que amb les abraçades l'escorça dels arbres s'està deteriorant i que això posa en perill la salut de les sequoies. A partir d'ara controlaran l'afornament al parc, faran visites de manera controlada i acotaran els accessos per poder-se acostar als arbres. Això després que l'espai guanyés molta fama a les xarxes durant la pandèmia del coronavirus. 8 minuts i les 9 en punt del matí. Parlem de sèries perquè avui arriba HBO Max, la segona temporada de 30 monedes.
¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
Ja es poden veure els nous episodis d'aquesta sèrie de terror dirigida per Àlex de la Iglesia i protagonitzada per Eduard Fernández. L'actor torna a posar-se la pell del bisbe Vergara, capellà d'un poble de l'Espanya rural que amaga un passat fosc. A més, en aquesta nova temporada s'incorporen a la sèrie Pol Giamatti i Nou Yanimri. 30 monedes va ser tot un fenomen quan es va estrenar fa 3 anys. Per cert, que a 11:45 parlarem d'una de les estrenes més esperades a la temporada al cinema, la pel·lícula que ha dirigit David Trueba sobre Eugenio.
Ese tío que va a una tienda de ropa y digo, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabe?
És David Verdaguer, que és igual a Eugenio, igual amb la veu i amb la imatge. S'estrena aquesta pel·lícula Sabent aquell l'1 de novembre, però avui ja en parlarem al món a RAC1 amb els grans protagonistes, el director i guionista David Trueba, amb el David Verdaguer, que està impressionant fent d'Eugenio, però amb Carolina Juste, que fa de la Conxita la dona de l'Eugenio, que està, però que se surt de la pantalla, se la menja. La credibilitat és total, però atenció també, perquè la pel·lícula pràcticament tota és en català, però és que Carolina Juste parla i canta un català que de debò és per treure'ns el barret. Saben aquell, a l'1 de novembre s'estrena avui, David Trueba, David Verdaguer i Carolina Juste, a partir de 11:45 aquí al Món a RAC1. Encara ens queden alguns temes. Re, un minut i tornem.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Ja sóc aquí. Quines ganes de conèixer-te. Bon dia, Miami.
Good morning, Level. Welcome.
Leve la terra a Miami. Ara ja pots volar a la nostra nova destinació al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells del teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERN.
5 minuts i les 9. La Diada Castellera de Santa Úrsula a Valls deixa un empat tècnic i una rivalitat per la història. La Colla Vella i la Colla Jove van descarregar 8 games extres, però van quedar-se sense el gran objectiu, el castell de 10 pisos, Joel Penya.
3:15, la Colla Vella descarrega el 4 de 9 sense folre després que ja ho hagi fet la Colla Joves. Crits d'eufòria a banda i banda de la plaça per començar la diada i a partir de llavors el guió es comença a torçar i arriba el thriller. Ni Joves ni Vella aconsegueixen el seu objectiu, carregar el castell de 10. Per refer-se, però, totes dues deixen carregat el tercer i quart supergama extra de la jornada, el 2:8 sense folre. I en aquesta situació, les Joves fan el 5 de 9 amb folre i ja encara en la que acabarà sent la seva millor actuació de la història. La Vella torna a intentar el 4 de 9 amb folre i manilles i cau, i es refan amb el 4 de 9 amb folre i pilar. Quan arriba el torn dels pilars, ja a les 4 de la tarda, l'ambient de rivalitat sana, però rivalitat, és màxim. A les 5, totes dues havien descarregat el pilar de 8 amb folre i manilles i la competició es va convertir en veure quina colla cantava més fort. Castellerament va ser un empat tècnic, on van guanyar l'espectacularitat i Valls.
I més enllà de la diada, ahir més de 70 colles d'arreu de Catalunya van inaugurar oficialment el Museu Casteller de Catalunya. Castellers de tot el país van trobar-se per reivindicar el nou equipament com l'esperada Casa del Món Casteller. I era l'Esteve Giral.
Sí, acte institucional de màxim nivell per donar alta volada, la més alta volada, un equipament llargament esperat i reivindicat pel món casteller en general i per Valls en particular, com a bressol dels castells. És una aposta de màxims en un equipament modern. L'última tecnologia digital serveix per posar-se a dins de la camisa, a dins de la pell dels castellers, i els vol representar a tots. El president Pere Aragonès ahir durant la inauguració del Museu Casteller de Catalunya.
I és una excel·lent oportunitat per tornar a posar de relleu els valors del món casteller del nostre país. El seu, els castells, per traslladar a tothom els valors que representen.
El Museu Casteller de Catalunya és també una aposta de Valls en particular per mirar a donar vida al barri vell, durant dècades oblidat i víctima d'un procés de degradació i abandonament que ara es vol mirar de revertir.
Anem al trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
A comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. La situació continua molt complicada, sobretot a la ronda litoral en sentit sud, per l'accident a Montjuïc que provoca més d'11 quilòmetres de congestió en tota la ronda des del Bon Pastor. Per tant, paciència en aquest punt. Això se li sumen 3 accidents més, un a l'AP7 entre Sant Cugat i Castellbisbal en sentit Tarragona, més de 5 quilòmetres de congestió en plena hora punta i un carril tallat, un altre a la C32 entre Taià i Cabrera de Mar cap al sud, també en part de la via tallada i més de 7 quilòmetres de cues, i també a la T11, en aquest cas arribant a Reus. Retencions habituals a la resta de punts de la xarxa viària, destacant encara les cues més llargues a la B23 en els dos sentits a Molins de Rei, la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès cap al sud, o a la Ronda de Dalt encara amb molta lentitud entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat. És tot des del RAC, molt bon dia.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
I a punt d'arribar a les 9 del matí acabem aquests apunts aquí al món RAC1 parlant de consells per la salut. Comencem per Álvaro Fernández, que és un conegut farmacèutic que es dedica a desmuntar mentides a través del seu canal de TikTok, un canal que trobareu amb el nom de Farmacéutico Fernández, tot junt, Farmacéutico Fernández. Recentment ha despertat molt d'interès un vídeo seu que ja acumula més d'un milió de visualitzacions i on aquest farmacèutic comparteix la seva opinió sobre les esponges.
La realidad es que esponjas, guantes de crin y cepillos exfoliantes es mejor que los mantengas alejados de tu piel, pues al frotar pueden producir una erosión que a tu piel le produzca irritación. Además, facilitan la aparición de ciertos tipos de infecciones, porque las esponjas para las bacterias son como un resort de vacaciones.
Caray, si ens escolteu des de la...